El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
Carinyo, et trobes bé?
Ai,
de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poner ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show.
The quan sona aquesta música i és dijous, vol dir que comencem un nou programa de molta comèdia. Molta comèdia que, com sabeu, sempre tracta de les arts escèniques i avui tindrem un programa farcit de la programació que es començarà a partir del mes de febrer en el Teatre Auditori. I per aquest motiu tindrem un convidat d'honor, el director del Centre Cultural, Pep Tugas. També haig de dir que, malauradament, perquè no es troba massa bé, està empiucada aquesta pobra dona, Isabel Castro, no la tindrem amb nosaltres, però espero que ens estigui escoltant i des d'aquí li envio les meves salutacions. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, comparacions odioses. Estimats germans, diuen que les comparacions són odioses. Aquesta és una frase feta de la que no conec l'origen, però que penso que no és correcta en general. Perquè, a veure, com de quina manera podríem entendre i ponderar determinada realitat si no féssim comparacions? La setmana passada em preguntava i preguntava si el teatre, les arts escèniques, eren un servei públic. Avui exposo a la consideració dels oients unes comparacions entre el Teatro Real de Madrid i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Abans permetin que recordi, perquè no ho sàpiguen, que la capital del Reino va inaugurar el seu teatre l'any 1850. El Liceu ho havia fet 3 anys abans, l'any 1847. El Real va funcionar 75 anys fins al 1925, quan es va produir l'enfonsament, últim enfonsament, que encara no se saben ben bé les causes. Què havia passat? No com a cap massa clar. El Gran Teatre del Liceu ha patit 2 incendis i 2 reconstruccions. El primer, incendi, l'any 1861, i el segon, el 1994, fa no res. La diferència és que les reconstruccions van ser pagades per capital privat la primera i públic la segona. Posar-se a reconstruir el Real va costar 52 anys, vull dir, arribar a fer-ho. No està construint o reconstruint. I sempre va pagar l'Estat. Cosa estranya. El Real té una capacitat per 1.746 espectadors i el Liceu 2.264. L'entrada per veure la Traviata, aquesta temporada, costa de 320 a 360 euros al Real i de 222 a 155 euros al Liceu. Les entrades més barates són 44 al Real i 14 al Liceu, però amb aquests preus, senyors i senyores, no es veu absolutament res de l'escenari. Després de la Guerra Civil i fins abans de la Transició, per alguns que no ho sàpiguen, els aficionats a l'òpera madrilenys, avillats degudament per l'ocasió, vestits llargs les senyores, esmòquins els senyors, agafaven una mena de vol charter a Barajas i quan arribaven al Prat, un o dos autocars els portaven fins al Liceu. Després van continuar venint fins l'any 1997, clar, com va començar el Real, però, òbviament, el tema del vestuari havia canviat. Els dos teatres es regeixen per fundacions públiques i reben subvencions. El Real té un pressupost de 42 milions, el Liceu 39,2. D'aquest import, el Real té una subvenció del 30% i el Liceu 47% directament del Ministeri de Cultura, i els ingressos per guixeta de l'un i l'altre són aproximadament els mateixos, un 35%. Els patrocinis són un 26% pel Real, un 14% al Liceu, i el Real ingressa un 9% per lloguer de sales i el Liceu el 4%. El joc de subvencions i patrocinis, si els sumem amunt i avall, pum, pum, més o menys sumen uns percentatges pels dos teatres més o menys iguals. La pregunta és, quan hauria de pagar el públic si aquests dos teatres d'òpera no estiguessin subvencionats? Seguirem.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Aquesta música que escoltem, com ja els oients hauran captat, és una versió, una adaptació, una manera diferent d'entendre Beatles. És una música que en el seu moment va recrear Peter Briner i que en aquest cas jo vaig tenir l'ocasió de comprar. És un disc antic, de l'any, si no recordo malament, 1992, i editat, o sigui, i l'orquestra que sentim, l'amic Joan, des de la Peixera m'està dient que sí, i és una edició que em va semblar interessant. Jo sóc un gran amant de Beatles i em va semblar que tenia interès veure aquest Go Baroque que va fer una orquestra eslovaca, va gravar una orquestra eslovaca dirigida per Peter Briner. L'han posat, evidentment, Tortugues, benvingut en aquest programa.
Hola, què tal, com estem?
Doncs molt content que estiguis aquí amb nosaltres, perquè et farem treballar avui.
Amb molt de plaer.
Perquè penso que, clar, tenim una programació que es va presentar el dilluns, sí. Una programació, com sempre, doncs, amb moltes coses, Tenim 32 espectacles, no recordo en quantes funcions.
Bueno, 55.
En els centres per 55, presentarem en detall quins són aquests espectacles que fan augmentar el nombre de funcions, i que comença el dia 6 de febrer i acaba el dia 31 de maig de l'any 2015. Tot això suposant, amic Pep, que encara continuem amb aquesta galàxia i no hàgim tingut que volar per les galàxies exteriors, hi ha gent que ens vol enviar, com tu saps.
Jo estic en condicions de dir que el 31 de maig farem el crèdit del Teatre Auditori, passi el que passi.
Bé, estic content que sigui així, em tranquil·litzes, perquè jo a partir d'aquest moment ja pugui fer uns plans una mica a més de pas. Bé, a veure, tenim una nova programació i m'agradaria comentar-ho amb tu per parts, diguéssim, no? O sigui, per sectors o per segments. I potser podríem començar parlant d'una cosa que és molt interessant i que la gent li interessa conèixer, que són el vostre pla d'abonaments.
Cert.
Vosaltres teniu una... A mesura que han passat els anys, han anat creant una quantitat de possibilitats molt, molt interessants perquè la gent... Doncs bé, la que tingui interès per una cosa determinada, teatre, posem per cas, doncs ho pugui fer-ho i que vegi sortir d'una forma més econòmica, o senzillament ho pugui doncs, escollir, no tota la temporada, sinó algunes coses. Comenta'ns una mica aquest aspecte.
Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no, perquè ahir sopant amb un amic li vaig explicar la programació del Teatre Auditori i no té res a veure el món de la cultura, i em va dir, diu, m'agrada perquè diu, has posat l'abonament al centre del Teatre Auditori, és a dir, a les pàgines centrals del llibretó.
És veritat.
Llavors, dic, carai, no ho havia vist des d'aquest punt de vista, però està clar que el centre del Teatre Auditori, aquí li hem de fer un primer monument, perquè el Teatre Auditori són moltes variables i molts tipus d'espectadors, és el centre, és l'abonat. És aquest 37% de la nostra ocupació que, d'una forma més o menys fidel, no cal que sigui amb matrimoni, diguem-ne, sense que puguin haver altres coses, sinó un abonat que, d'una una mitjana de més d'un 30%, doncs, bé, a partir del moment d'aquesta setmana que li dediquem només amb ell, del 10 al 16 de desembre li dedicarem només a comprar entrades dels
abonats. Sí, comença la venda d'abonaments el dia 10.
El dimecres dia 10, a les 9 del matí, i a més, aquesta proposta que em va fer l'equip de taquilla, que el qual aplaudeixo des d'aquí moltes vegades, de venda non-stop, des de les 9 del matí a les 9 del vespre, el primer dia, sempre que es posen les entrades a la venda, el Teatre Auditori té un servei de 12 hores non-stop de venda d'entrades, la qual cosa, això és fantàstic. I quan és el propi equip que va dir, no, és que l'abonat, el qui vol comprar, el primer dia que es vol que es posen les entrades a la venda del Teatre Auditori, ningú es queda sense entrades, diguem-ne, no? Sigui l'espectacle que sigui, i a més té 12 hores per davant per no tindre de fer cap tipus de cua si no vol, no? Si no vol, doncs té diferents sistemes per poder d'això. Llavors, l'abonat que tu em deies, anant a la pregunta, per no enrotllar-me molt, amic Eduard, és, realment hi ha moltes opcions. És un abonament, el que en diem, tarifa plana, no? M'ha aconseguit tindre que agafis l'espectacle que agafis, sempre té un preu si és un abonament de 4, té un preu si és un abonament de 6, té un altre preu si és un abonament de 8, i així fins a 16. Per tant, a excepció de les òperes, que m'ha agradat aquesta homilia que has fet sobre el Liceu i el Real,
que seguirem,
i hi ha molt, diguem-ne, a comentar.
T'haig de dir, que això ve d'una homilia anterior, la setmana passada, que parlava d'en Jan Vilar, que personatge creador del Festival d'Avinyó, de Teatre Nacional Popular, que ell parlava precisament del servei públic del teatre, en aquest cas, o de les arts escèniques.
Però servei, no teatre públic.
Servei.
Això és un matís, diguem-ne, important, no? I, per tant, molt bona, i seguirem atents a aquestes homilies perquè ens podem portar a camins molt interessants de reflexió, en el fons, no? Però, tornant als abonaments, l'espectador que es vulgui abonar al Teatre Auditori, primer ho ha tindre fàcil, econòmicament molt viable i d'una forma doncs, que se senti atret, ja sigui perquè pot escollir la butaca al moment que va fer l'abonament, ja sigui perquè el preu és una tarifa plana, no?
Perquè en aquest moment abonaments per tota la programació...
És l'abonament...
Parlaves d'aquest 37%?
No, el 37% és espectadors del 100% de la nostra ocupació, 37% tenen algun tipus d'abonament.
Algun tipus d'abonament.
Exacte. Per tant, pot ser de 4, pot ser de 6, pot ser de 8, pot ser de 12, pot ser de 16...
Clar, perquè parlem un abonament, per exemple, de teatre, que són, presenteu aquí com un octet de teatre, que li resulta a 12 euros i poc més per entrada.
És a dir, veus l'Orfe del Clan del Zao, Pensaments Secrets, Vilafranca, Fedra, L'Estranya Pareja, El Largo Viaje del Día hacia la Noche, Prendre Partit i El Crèdit, per 100 euros. Per 200 euros la parella.
12 amb 10, amb 15.
I molt ben equilibrats en el calendari, perquè el Jerome Farron, que és el programador, té l'encàrrec de que no hi hagi una setmana sí, una setmana també amb teatre. Sinó que com a mínim hi hagi 15 dies o 3 setmanes de diferència, per tant, l'abonat està cuidat des de molts punts de vista, no només des del punt de vista econòmic, sinó també del calendari, que és molt important. Per tant, durant 6 mesos o durant 5 mesos, jo veuré 8 obres de teatre equilibrades de 15 dies en 15 dies o 3 setmanes i a un preu molt raonable. O bé, els puc regalar. Regalar cultura és el millor que ens pot passar en aquests moments, eh? Diguem-ne...
Aquí, aquest any, en el programa, pels oients que encara no l'hagin vist, doncs hi ha la primera contraportada, diguéssim, i hi ha una cara coneguda per la gent que habitualment anem al teatre, que és Judit Feliu, que està oferint, doncs, regala cultura, regala emocions. A mi em sembla...
Amb cara de sorpresa, sí. I encara de... M'he emocionat i m'he sorprès realment que em regalessis cultura, i m'he sorprès i m'he emocionat quan l'he consumit, aquesta cultura. O sigui, aquest seria una mica l'eslògan. Per tant, quan tu compres un octet de teatre, compres aquestes 8 obres, però no necessàriament les has de consumir tu. Pots consumir-ne 4 tu i em pots regalar-ne el dia de Nadal a 4 d'això.
Comencem el dia 10 amb la venda d'abonaments i després passem a la venda d'entrades sueltes per espectacles.
El dia 16, el dia 16 de desembre.
La següent setmana... Doncs...
Sense oblidar que continuem tenint programació. Sense oblidar que continuem aquí. Sí. Estem home, vius.
Si no m'equivoco, fins a final del mes de gener hi ha encara 10 o 12 coses encara.
Per tant, encara tenim la programació, l'encavalguem per poder, diguem-ne, aquests Nadals realment sigui fàcil regalar i regalar-te cultura. En el fons és això.
I ja saps que t'he comentat diverses vegades el fet aquest de la presentació o la divisió de la temporada, la temporada en aquest cas seria la 14-15, partida amb aquests 4 mesos i 4 mesos, aquests 2 quatrimestres, sempre han comentat el fet de la possibilitat de no fer-ho així, sinó de fer-ho tota sencera, perquè, en definitiva, hi ha alguns, no tots, els espectacles que ja els sabeu, perquè formen part, per exemple, l'òpera, ja coneixeu perfectament, perquè amb la col·laboració dels Amics de l'Òpera de Sabadell ja els teniu.
I aquesta ja la presentem anualment. Per tant, el nostre objectiu, que nosaltres farem 74 espectacles aquesta temporada 14-15. Clar, si el dia 7 de juliol que vam fer la presentació presentem 74 espectacles, ens fa por que sigui difícil de digerir aquesta munió de número. Nosaltres estem, jo crec que cada vegada estem preparats per poder-ho fer, però no sé si ho hem de fer tot de cop o ho hem de fer per òpera, la música clàssica, que també treballa molt de temps, potser el teatre, però clar, fem entre 20 i 30 obres anuals del món del teatre. No, és molt més fàcil, en aquest cas, tornant al Liceu, clar, el Liceu fa 15 produccions, 14 sí. produccions, igual que el Nacional fa 12 produccions. Clar, és més fàcil presentar tota la temporada i a més depens de tu perquè fas producció. En nosaltres, i aquesta temporada la teníem feta, a vegades, a la tardor, hi ha una companyia que et canvia una data, una companyia que et canvia un actor, a vegades pots tindre aquestes coses que, al no fer producció pròpia, doncs potser aquests dos moments no estan malament de poder-ho fer. Però una cosa és la presentació de la temporada del 7 de juliol i l'altra és aquesta presentació a mitja temporada del que seria la continuació de la temporada. O sigui, no és una cosa nova, sinó que és continuar la temporada fins a finals del mes de maig.
Està clar. Entrem una mica en detall amb el tema del teatre, per exemple. Hi ha, la primera obra que està previst és una obra que acaba d'obtenir 6 premis butaca una setmana.
Un momentet.
Dies, sí, l'Orfe del Clan del Zao. Què em podries dir per a que la gent que escolti el nom, per una banda, el títol de l'obra, i escolti que és del Ji Zhuangxiang, digui, vaig a veure-ho.
Vaig a veure perquè és un muntatge de La Perla 29 i l'Oriol Broggi. Jo, fins que no em defraudi l'Oriol Broggi, jo ho veuré tot. Una mica em passa com... arriba un moment que hi ha teatres o hi ha espais doncs que ho vas a veure, perquè creus que el que estan fent té continuïtat i, a més, té una bona projecció. Aquí l'Oriol Brogi no li han regalat cap butaca, sinó totes les butaques que li han donat, tots els premis que li han donat, és perquè realment l'obra s'ho mereix. I l'obra està molt ben, perquè, clar, l'obra ni coneixem el text, ni coneixem l'autor, i és un descobriment, és un text que no està escrit per teatre.
Per això,
la confiança que hem de fer aquí és a la Perla 29 i a l'Oriol Brogi. Com van fer la setmana passada, perquè també era Perla 29, a traduccions. És a dir, tots els que van anar a traduccions han d'anar obligatòriament, com si fos una assignatura, a veure l'Orfe. I a partir d'aquí esperem també captar espectadors d'altres vegades que han vist muntatges de l'Oriol Brogi, sense anar més lluny, el Cyrano, per exemple. Per tant, qualsevol, qui sigui o qui conegui l'Oriol Brogi, si el vol entendre com a director, ha de veure aquesta obra de teatre.
Després saltem i anem a un pensament secret, el David Lodge, que en aquest cas doncs, tenim potser com a novetat el fet de que Lluís Soler passi, en aquest cas, a la direcció, cosa que jo personalment no m'esperava.
Bé, suposo que dedicau aquest text a les mans, té la complicitat de la Mercè Pons i l'Àlex, Casanova, jo crec que se n'ha sortit molt bé. I aquest text, que d'alguna forma és cert que jo vaig anar a veure'l i no vaig anar a veure'l, hi ha vegades que vas, com vam anar a veure l'Orfe, era per programar-lo, és a dir, per decidir si ho fèiem o no. Els pensaments secrets, no, vaig a veure què ha fet el Lluís, i quan el vam veure, tant el Gerald i jo, per separat, vam coincidir, i fins i tot també l'Aurèlia també va anar a veure'l, perquè intentem que màximes persones de l'equip vagin a veure les obres, sobretot l'Aurèlia Sebastià, que és la persona al capdavant de la taquilla, és molt important que vegi també totes les obres per poder informar bé els espectadors o els abonats, no? I quan el vam veure vam pensar, ostres, però això és una meravella de text, que malgrat sabem que no omplirem el teatre de Bessà, que a vegades també hem de posar obres que no només... El Sergio Dalma, sabem que ja tenim problemes ara de taquilla. Ara mateix, encara no les hem posat a la venda, i ja sabem que tenim problemes de venda i n'hauríem de fer dos dies, però ho fem un dia i ja està. El pensament secrets no tindrem problemes d'entrades, però els 500 espectadors que vindran al Teatre Auditori, o la gent que li agrada el teatre de veritat i aquell teatre en el qual ja portes una trajectòria i tens un currículum teatral, crec que pensaments secrets equilibra molt bé la nostra programació.
I de Nadia, què em diries?
Nàdia és una aposta també nostra, ja vam participar-hi des del primer moment que ens vam presentar el projecte, posant-hi el taller a la seva disposició, i crec que és d'aquests espectacles necessaris de fer i necessaris de viure. El pots viure o bé des de casa amb una entrevista televisiva, que és com està fet, com si fos un documental, sí, o el pots viure en teatre explicant-ho per amb ella que això li va passar a ella. Ho trobo, diguem-ne, d'assignatura obligatòria per tots els ciutadans d'aquest país.
Té molta potència, igual com va tenir potència en el seu moment l'obra de la Gemma Brió, el Llibert, que també va tenir ara amb els Butaca doncs, el premi al text. No? De Vilafranca, com saps o recordaràs, van fer un programa especial quan es va anunciar que feia la coproducció amb els Teatres Amics, a part de la pròpia ciutat de Vilafranca, que també junts estrenarà. Per tant, diguéssim, vam parlar, ja en tornarem a parlar, però ara passem-hi per sobre. Fedra pot ser una bomba, també, en aquest sentit, potent.
Pot ser, si faig cas al que em diuen el Servió Lovell i la Emma, serà la repera, però no l'hem vist. Per tant, confiem...
No l'ha vist ningú.
No l'ha vist ningú. S'estrenarà al gener en el Teatre Romea, que també formaria part de... Almenys la programació del Teatre Romea sempre és molt potent. El repartiment, el text, la traducció que ha fet el propi Sergi és molt interessant, l'hem llegit, està molt bé. Sobre paper, fa una pinta excel·lent. Ara esperem que el nostre espectador, que sí que és veritat que ha respost molt bé a aquest tipus de teatre clàssic, i també és veritat que feia molt de temps que no fèiem un recint, i a més que l'encapçalament del repartiment, que és de primera ordre, hi hagi l'Emma, doncs això també ajuda moltíssim, i ens ha fet pensar que potser amb una funció en teníem prou, com ens va passar en Barcelona, i hem proposat aquesta doble funció el dissabte, una a les 6 del vespre, i com que durarà, calculem un parell d'horetes l'obra, doncs a les 9:30 fer la segona funció.
Em va sorprendre el fet de que el mateix dia... Perquè Fedra, des del punt de vista conceptual i de text, és potent, com deia. Vull dir, no, que per part dels, en aquest cas dels artistes, és una aposta important.
És així, per tant, jo crec, no sé si ho faran moltes ciutats més, però segurament Sant Cugat serà una ciutat en la qual ho provaran.
No crec que ho facin moltes ciutats més, Pep, em farà efecte. Bé, l'estanya pareja quasi que podíem comentar poquíssim, estarà ple, absolutament.
Està molt bé l'espectacle. Jo veig també escèptic, de dir, bé, anem-ho a veure, perquè crec que ho hem de veure, la nostra obligació és anar a veure espectacles per descartar. Això és la feina del programador. La feina del programador és veure molts espectacles i descartar-ne molts per escollir la millor cosecha, no? la millor de cada temporada. En aquest cas, ostres, ens va sorprendre. Recordo que vam anar a l'Imagel i vam riure molt i vam dir, carai, pues està molt bé, crec que l'hem de fer a Sant Cugat. Hi ha un públic...
El salt morant de gent, com està?
Com tu has dit, al contrari del que has dit, no s'ha de comparar, s'ha de viure. Llavors, si no compares, perquè és que no es pot comparar, perquè són moments diferents, doncs ho fa molt bé. La veritat és que té personalitat el de gent i ho fa de meravella i tu passes dues hores encantadores. Per tant, és que el text ja t'ho fa passar bé. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquests espectadors han de poder viure. O sigui, també volem que el territori, només Fedra, que serà una punyalada allà on d'això, doncs, escolta, al cap de 15 dies riem moltíssim amb Estranya Pareja.
I després fem un salt, en aquest cas importantíssim, i passem a Largo Viaje del Día hacia la Noche de Unil, que clar, aquí estem entrant en una altra mena de teatre. Tornem altra vegada una mica amb el teatre, amb un text... amb una densitat important.
És aquest teatre que
requereix... I amb dos actors...
magnífics. Vull dir, és aquest teatre que requereix una certa, diguem-ne, una certa preparació. O sigui, és que la primera obra que veuré de la meva vida serà aquest. No és bo això, diguem-ne. És a dir, aquell espectador que tenim molt cultivat, que al llarg dels anys, i també perquè consumeix cultura a Barcelona, doncs el nostre espectador teatral està molt preparat i molt exigent, la qual cosa a nosaltres ens agrada molt també. Ens agrada molt aquest espectador exigent i que qualsevol cosa no li val. I si li fas una mala programació, ho fa notant no venint. Per tant, ens agrada aquest repte. Crec que també era bo posar dins la programació un espectacle, en aquest cas, produït a Madrid i amb el Mario Gas i la Vicky al capdavant, i de veritat que el vam anar a veure i és una delícia. Volíem un unir a la programació sempre suma.
Aquesta obra entra dintre del Plan Platea.
Esperem,
o no?
Esperem. És que, clar, el Ministeri va molt lento.
No, jo t'ho pregunto perquè estava en el llistat de Platea per aquesta col·laboració, aquesta mena de cosa que el Ministeri de Cultura i Deportes, no ens oblidem, vull dir, potser és més important com a deportes que com a cultura, doncs va posar en aquesta llista. Clar, llavors vol dir que esteu una mica a l'espera de que efectivament...
És clar, si ens esperem no programarem mai, és aquella cosa que si esperem que ens ho confirmin. En tot cas, confiem que aquest sigui un dels quatre espectacles que el 2015 formaran part del programa Platea. O sigui, nosaltres, quan Pierre està dins d'aquest programa, com a mínim, dins dels quatre espectacles, confiem que aquest... Com hi ha les Amistades Peligroses, de la Carme Conesa, que fem ara al gener, també és un espectacle de jove, esperem que aquest ho sigui. Però esperem, ja veurem, ja en parlarem.
Què ens ha partit?
Bé, això, mira, ahir vam entregar l'escenografia, abans d'ahir, ahir vam entregar l'escenografia, i té...
És una altra faceta que també cal remarcar, i és aquesta col·laboració del taller del Teatre Auditori, molta gent desconeix, que està sota precisament de l'escenari, i que fa pujar a sobre l'escenari, doncs en molts casos el que fa. No?
Doncs en aquest cas, al prendre partit, vam lliurar l'escenografia, i el text és una meravella actual, malgrat passi l'època nazi, increïblement bo. Crec que serà un dels èxits de la temporada. Fedra i Prendre Partit, jo crec que serà un dels dos espectacles, el Goya i el Romer, respectivament, que el públic s'hi avessarà molt i crec que en gaudirem moltíssim. Però torna a ser mateix, com veus, hi ha molta, diguem-ne, programació amb la confiança que sobre el paper funcionarà.
I tenim en Josep Maria Pou,
al front. En el front, i crec que el Pou, en els últims 20 anys, no ha fet res que no sigui bo.
És veritat. És veritat. Bé, després tenim una cosa que també està cantat que serà un èxit, ha programat dues funcions, tres funcions, dius? Ja em preguem dues, i que tanca, de fet, tanca la temporada, perquè l'última és el dia 31.
10 anys després de fer el Mètode Gronholm, exactament 10 anys després, el mateix autor torna a Sant Cugat, al Metagrofo, van fer dues funcions, per això he dit que vaig insistir de dir, si les coses van com van i la lògica és existeix, diguem-ne, del crèdit, n'hauríem de fer tres funcions, una dissabte. O sigui, que també a vegades els teatres fan grans o es maduren quan ofereixes moltes opcions. Llavors, no només hem de tindre grans tasses d'ocupació, que això és molt important i està bé, però també hem de donar facilitats i servei al públic. Llavors, quan algú li dius, l'últim cap de setmana del mes de maig vostè pot veure l'obra a les 6 de la tarda del dissabte, a les 9 del vespre del dissabte o a les 6 de la tarda del diumenge. Li dones moltes opcions perquè si realment vol veure l'obra, diu, entre els abonaments, m'ho posen, aquesta obra la puc veure per 17 euros, si m'abono. Si sóc llest a l'abonament, la puc veure per 17 euros. I, a més, la puc veure en tres opcions, és que no tinc excusa per l'últim cap de setmana de maig no anar a veure el crèdit. I aquest seria el gran raonament que faríem al teatre a l'hora de programa.
I tanquem aquest segment amb el David Guapo, que ja va tenir una presència aquí la temporada passada, i va tindre una resposta molt bona.
I sobretot, amb tot el carinyo per al nostre públic, ens agrada també veure adolescents i gent jove universitària a la nostra platea. Llavors, a veure si us podem convèncer que no només el David Guapo, no només de David Guapo vive el mundo, no? Cultural, i en aquest cas a veure si el David Guapo ens porta algun espectador d'aquests a l'Unil.
Vinga, doncs seguim una mica, però abans escoltem aquesta cosa. Estem escoltant aquí una de les persones que segur, jo estic convençut, complirà el teatre.
Déu t'escolti i toca fusta, perquè això és que en el nostre món sempre som una mica més escèptics nosaltres i ojalà sigui així. És una veu extraordinària. Ella com a persona, doncs, el moment que l'he conegut m'ha agradat també molt i sobretot també té un disc, en aquest cas el disc... diguem-ne, del qual estem escoltant la cançó, i també hi ha una cançó, llavors, anant al concret, los gatos no ladren, que penso que és una meravella de cançó, a la qual, diguem-ne, la defineix amb ella de tal com és i tal quina força pot tindre.
Però estem parlant de la Índia Martínez, perquè no ho hem dit, de la Índia Martínez, que, si no m'equivoco, bueno, és la primera vegada que ve el Teatre Auditori, això, amb tota seguretat, però tampoc he sigut una cantant que hagi vingut massa per Catalunya.
No. Bé, no sé...
Massa,
sí,
dic,
massa, no. Va venint, va tocant i canta en grans espais com el nostre i va fent. La veritat és que el seu recorregut de gira és molt ampli, és tot l'estat espanyol, i ens agrada presentar-la. En aquest cas ho fem en Viladecans, el cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de març, i sempre busquem més d'un concert, perquè quan has de fer vindre, en aquest cas ella viu a Sevilla, quan has de fer vindre una companyia de fora, doncs sigui el més productiu possible, i també el millor preu possible, que és el que hem de buscar. Siguem equipaments públics o privats, sempre hem de buscar el millor preu possible, que això repercuteixi a l'espectador.
Molt bé.
Espera enllaçar la teva homilia.
Escolta, dintre del que podíem dir això, doncs, concerts endollats, o en fi, com volem, també tenim al principi els primers, l'Orquestra Plateria, sí, que d'alguna manera ja va presentar la seva teòrica gira d'acomiadament, i dic teòrica perquè sembla que la cosa doncs pretenia ser això, i al final doncs ja veurem què passarà, i el va fer en el teatre, i a més també ha participat en la coreografia.
Tota la escenografia també és nostra, i llavors a partir d'aquí van fer també la resistència tècnica. La primera setmana de juliol van estar preparant el que va ser el seu llançament a la Mercè, que havia de ser un llançament a la Mercè i tres o quatre concerts i ja està, i es veu que la gent té ganes d'escoltar la Plateria. I a més, és que dins d'un espai com el nostre, la música de la Plateria és magnífica. És magnífica. I l'altre dia que jo vaig estar a Vic, és una preciositat. O sigui que els que vinguin el 7 de febrer, els espectadors que vinguin al Teatre Auditori s'ho passaran. Si t'agrada una mica la Plateria, a partir del 7 de febrer l'estimaràs encara molt més.
I a més, a continuació, doncs, al cap de pocs dies, Sergio Dalma.
El Josep Capdevila.
De Maldà. Sí, perquè sí, clar, sí. La gent diu Sergio Dalma, no? Era de Maldà, la família de Maldà. Bé, ell és Sabadell, però la família de Maldà, bueno, llavors, al buscar el nom, diu, fem un canvi aquí, Dalma.
Dalma, al contrari, és el llegit del Maldà al revés, o sigui, que és això. Sí, la veritat, és que és un artista en aquests moments que està molt bé, i estem contents que hi hagi artistes també que s'acomodin a 788 localitats, que no sempre es troba, els artistes, a vegades quan donen el pas, quan han fet les ventes, que és el concert que va fer al setembre a Madrid, i fan aquestes convocatòries tan bèsties, a Barcelona va fer dos fòrums, o sigui que va fer moltes persones que realment al seu concert hi eren. També és veritat que també s'acomoden i busquen la manera d'anar a espais més reduïts com és el nostre, i realment serà un concert brillant, com va ser el de la Luz Casal a Rosario aquesta temporada passada. El Dalma també es pronostica un magnífic concert.
La Luz Casal, que està més proper a aquests dies, realment va ser magnífic. Jo va ser que... magnífic, i a més penso que, cosa que per a algú no és tan habitual, va sintonitzar moltíssim amb la gent, i es va mostrar, en fi, una categoria personal, perquè cada vegades una cosa és l'artista, la professionalitat de l'artista, el que fa, i l'altra cosa és la persona. Generalment van junts, però en alguns casos doncs no. I jo diria que en aquest cas, en el cas de Luz Casal, es va mostrar moltíssim. A més, en fi, ha crescut, no? Que tot ens passa, tot anem posant temps, anys a sobre, ha crescut molt positiu.
I tant.
Bueno, fem un salt i ens anem amb un altre gran artista, Miguel Poveda.
Cert. Miguel Poveda, si els nostres oients recorden, va vindre l'octubre del 2006 amb un festival de poesia, fins i tot li va dedicar una cançó a la Montserrat Abelló, i m'agradaria, si podem reproduir-ho uns 9 anys després, doncs m'agradaria que li tornés. Ell realment està molt content de vindre aquí, teníem moltes ganes de buscar la manera de que Miguel doncs estigués dins la nostra programació, i crec que el 24 d'abril serà una molt bona ocasió. També ens hem posat d'acord diferents teatres per poder-ho fer, i d'alguna forma doncs aquest serà el cap de setmana que Miguel passarà a Catalunya.
No sé si vingués la setmana aquesta, la cosa la tindria molt fina. Penses tu que les declaracions que es fan a vegades...
Una patinada sempre la té tothom, s'ha de vigilar.
Bueno, no, comento perquè efectivament això s'ha produït ara, però jo sempre intento, i sempre ho dic, separar el que és doncs la categoria artística d'una categoria humana o política, o etcètera. Això és una altra cosa.
També és cert que si nosaltres programéssim, quan coneixes l'artista, sempre li dic al Gerald i a la gent que programem, valorem, sisplau, només l'hora i mitja que està damunt de l'escenari, perquè si alguns artistes els valoréssim perquè fan fora, segurament no els programaríem.
Bé, saltem després a la Noa, que ja és la segona vegada que ve al Teatre Auditori.
Però aquesta vegada ve a fer-nos un regal magnífic, és que s'ha presentat el disc. O sigui, quan un artista té paraula, encara l'admires més. O sigui, ella va vindre aquí el novembre del 2009, i amb unes circumstàncies, diguem-ne, tenses, per dir-ho així, en aquells moments va ser un concert doncs tens, i ella, molt embarassada, ha tingut una criatura, n'ha tingut una altra, ha fet un nou disc, i ha dit, jo em vaig comprometre, i vaig dir que el presentaria a Sant Cugat, si Sant Cugat està d'acord, podem presentar-lo a Sant Cugat, i realment ha sigut així. La qual cosa és aquells artistes per treure't el barret de la seva paraula, diguem-ne. La seva paraula d'artista la pots presentar on sigui, i en aquest cas...
Ens van posar per sota, com sí. Vols veient, doncs la música dels que anem parlant.
Del que anem acompanyant, i tant. Però la Noa és una veu, i a més, molt contents de tindre programació internacional al nostre teatre, que és un dels objectius i algun dèficit que tenim i que hem de continuar i potser augmentar-ho, i a part de la programació internacional, doncs que siguin artistes d'aquesta envergadura, no?
Tenim una sorpresa, o almenys que pot ser-ho, falta veure-ho, ja ho veurem, i tenim ocasió, que són aquests 50 sombres del musical, que parteix d'un llibre que tothom com a mínim he sentit parlar.
Exacte.
Molts l'han llegit, moltes sobretot l'han llegit, alguns no, 50 sombres de Grey, però en aquest cas el musical és també una...
Però en aquest cas l'hem vist.
No, ja.
Per tant, aquí sabem de què estem parlant, perquè en un musical així potser no l'haguessin posat a la programació.
No, però parlem pel públic que pugui anar de...
És anar a passar una estona magníficament bé. Diu, si no has llegit el llibre, no passa res. Si l'has llegit, veuràs coses que no, potser no has vist en el llibre, i veuràs coses que has vist en el llibre. Però són tres bibliotecàries que s'ajunten per fer un club de lectura, i el llibre que escolleixen són 50 sombres de Grey. I a partir d'aquí, qualsevol cosa pot passar. El que sí garantim en aquest muntatge és que tu passaràs bé, riuràs, no hi ha cap escena que diguem-ne lletja, per dir-ho d'alguna forma, ràpida, tot està molt elegant, i la música en directe. I els cantants, els 8 cantants, canten de meravella. Per tant, des d'aquest punt de vista qualitatiu, ningú podrà dir res. Ara, si el tema t'interessa més, m'esperava més. No, no t'esperis res, espera passar una molt bona estona a partir d'una noia que s'enamora d'un noi, i a partir d'aquí tres bibliotecaris juguen amb ells.
Bueno, sí, efectivament canten molt bé.
Canten molt bé.
I no hi ha aquest tipus de moviment.
És teatral, un espectacle teatral.
Ja tenim prou. Saltem.
Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Bueno, hem fet un salt...
En tots els aspectes,
En tots els aspectes, i entrem dintre de l'apartat del que podríem dir de música clàssica, on hi ha també moltes, moltes variants, perquè estem escoltant ara Beethoven, tindrem, igual com aquesta temporada que encara no ha acabat, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, que ens portarà Beethoven, però també tindrem l'Orquestra de Sant Cugat, en dues ocasions, com més habitual, en primer cas amb una cosa que té bastanta envergadura.
Molt potent, la veritat és aquí el Josep crec que ha fet una aposta molt important per l'orquestra, i a més condimentant-la molt bé, que és la Carmen, i diguem-ne, ajustant ja sigui als solistes com a totes les entitats que hi participaran, i jo crec que veurem més que un concert, que ho serà, un gran espectacle.
Perquè estem parlant d'una Carmen escenificada, no.
Un concert de Carmen. O sigui, en campana acústica, perquè ens puguem entendre. Ara bé, amb una envergadura de persones molt gran damunt de l'escenari, a part de l'orquestra, els solistes i les corals. Però serà, serà un moment esplèndid de la programació. Serà
un moment a mi m'agrada veure com soluciona el tema de l'escenari, perquè efectivament la Carmen demana en segons quins moments molta gent.
És que n'hi haurà molta
per això,
gent.
Per això. No,
si alguna cosa tenim gran a Sant Cugat és l'escenari del Teatre Auditori. Des d'aquest punt de vista crec que ho podrem solucionar. No serà fàcil, i per això, doncs, si t'hi fixes, la programació, aquí com que estem entre amics ho podem explicar, el dijous fem Sergio Dalma i el divendres ens l'hem reservat per preparar bé aquesta producció per poder-la estrenar el dissabte. Aquesta producció, Carmen, és de Champions, per tant, ho hem de fer molt bé.
Bueno, d'encabat després d'això, també tenim la música que sentíem al principi, al començar l'entrevista, aquestes versions que l'Onca, l'amic Claret, ha adoptat i adaptat, i tracta els Beatles a la forma barroca.
Sí, seria Beethoven Beatles, perquè ens puguem entendre. També hi haurà una part de música de Beethoven i una part de música de Beatles, i podrem veure a través dels seus 15 músics aquesta evolució. A mi m'agrada molt el Gerard en aquest sentit, perquè ens fa propostes, com aquí diu, úniques i repetibles, molt personalitzades, no? I llavors busca i sentir tocar amb una música, amb una orquestra, en aquest cas de la clàssica d'Andorra, sentir-li tocar Beatles i sentir-li tocar Beethoven i tot això enllaçar-ho en un programa, jo crec que l'honoré moltíssim. I per tant tenim una programació clàssica, però com tu has dit molt bé en el principi, també molt variada, és a dir, Carmen, Onca, la cinquena de Beethoven, que es complementarà amb la del divendres, que tenim la setena, o sigui, tindrem... Fa dos anys van fer la novena, en aquest cas l'Orquestra Sinfònica va fer la novena, els espectadors que van vindre a la novena poden escoltar la setena i després la cinquena. O sigui que un espai en dos anys hagi fet les tres Beethovens i a més amb diferents orquestres, carai, no deixa de sentir-nos orgullós.
Ara es posta la sexta, sí, bueno, ja parlarem. Amb tota la gent doncs, ballant per allà també per l'escenari, com saps és una de les sinfonies, com a mínim de les més conegudes i de les més populars. Bé, després, si passem doncs, a l'òpera, tenim dues obres bastant diferents, perquè La italiana i l'Algeri doncs, és una obra, diguem-ne, que té doncs, molta qualitat, però que és més, anava a dir, sense el nivell, sense la
lleugera.
Profunditat. Sí, lleugera, podríem dir lleugera, però vaja, té molta qualitat i, per tant, segur que funcionarà.
La italiana i l'Algeri, els dic, a veure... Turandot és molt més coneguda i el públic el fluirà amb més massa. Però l'italiana és una magnífica obra per començar també en el món de l'òpera.
De manera, jo et vull corregir. Turandot, tothom coneix una àrea determinada.
No, com a Traviata, no?
I en canvi hi ha obres, per exemple, la Carmen de Bizet, on és tots els números, diguéssim, totes les àrees, tots els duets, són tan bons tots, i tothom les coneix tant, que és increïble. Turandot és un continu, hi ha un continu musical extraordinari, però tothom coneix això que estem escoltant ara.
Aquest fragment, diguem-ne. No, però ja, en el món de l'òpera hi ha títols doncs, que s'han incrustat a la nostra cultura i ja no els podem treure. En canvi, l'italiana d'Algeri, que és una magnífica òpera, doncs li costa més de que el públic hi vagi. Doncs des d'aquí, si tens ganes de veure una bona òpera, l'italiana és magnífica per poder-ho fer i gaudir també del món de l'òpera.
En el llistat de les obres més representades en el món, que va apareixent d'òperes, hi ha unes 10 que sempre estan les primeres, la Flauta Màgica, la Traviata, la Bohème, etc. I Turandot està a continuació. No és de les 10 primeres, però està a continuació.
Turandot té la complexitat tècnica i de repartiment, diguem-ne, no? Si no seria també molt més representada encara que ho està fent. Però en aquest cas, la Mirna la Cambra ha apostat i crec que es farà una bona versió.
Se'ns tira el temps a sobre, jo ja m'ho imaginava, però la veritat és que no m'ho esperava tant, però parlem de la dansa. Tenim la Sol Picó, després d'una carrera també que comença a ser llarga.
Correcte, també tenia moltes ganes de que la Sol Picó estigués xafés al nostre escenari, i quan el Gerald va veure aquest espectacle va dir, ja el tenim. O sigui, no, sense cap mena de dubte, és un espectacle recopilatori i que teníem també moltes ganes de tenir-la, i que d'alguna forma ens complementa molt bé les tres propostes de dansa que fem en el Teatre Auditori aquest trimestre.
Hi ha una cosa interessant, que és el romance de Curro el Palmo, que a partir de la cançó de Joan Manuel Serrat doncs es va presentar en el CREC la temporada passada, i que també porta moltíssima gent a l'escenari.
Però, quan dic molta, vol dir més de 30 artistes amb música en directe davant de l'escenari. El coneixem molt bé, aquest espectacle, perquè van estar 10 dies de residència el juliol al Teatre Auditori i després ho van veure en el Grec, i realment és una meravella d'aquells espectacles, d'aquells luxes, dius que està molt bé i que gràcies a les nostres col·laboracions podem tindre dins la programació, perquè ja veureu que es prodigui molt poc aquest espectacle. Es farà segurament 4 o 5 vegades més i farà una mini temporada a Madrid i no es podrà fer per una qüestió, com tu has dit, d'altíssims costos de repartiment, no? Però és una meravella poder-lo gaudir i a més veure la cançó del Serrat des del punt de vista de la seva història.
Molt bé, i tenim ja finalment dintre de la dansa doncs una novetat i una sorpresa, almenys per mi, que és el Ballet Nacional d'Argentina, que segons vas explicar una mica, el vau enganxar perquè feia una gira, fa una gira per Europa.
Està de gira des de recent creació, diguem-ne, no és el Ballet Nacional de Cuba, que té una llarga tradició, sinó tot el contrari, però realment el que hem vist en vídeo, perquè aquest espectacle és això, com hem tingut que programar-lo, és d'una altíssima qualitat. Però ens omple amb moltes ganes de descobrir el ballet i veure el nostre espai.
Actuarà a Sant Cugat i a un mes d'Espanya?
D'Espanya, diguem-ne, estarà, em sembla que és el Teatros del Canal, on farà temporada, i a Catalunya ve a Manresa, Terrassa, Sant Cugat, i no vull equivocar-me, no sé si... I em falta la quarta, i no voldria dir, perquè això, com que ho hem parlat diverses vegades, ara tinc que anar a buscar els apunts, per tant, jo diria que és Vic. Però no, són quatre ciutats, des del dia 22 d'abril fins al dia 26, que ho fem nosaltres, doncs fa a diferents ciutats de Catalunya. I això fa que puguem fer coses d'aquest
tipus. Esperem que sigui una sorpresa positiva.
Agradable.
Positiva. Escolta, jo volia parlar de moltes coses més amb tu, ja saps que tenim sempre molt a comentar, però no volia tancar, abans hem fet un comentari doncs, per sobre de Vilafranca, que ja havíem dedicat un programa, però de l'altra coproducció que feu, que és la creació de Haydn, en aquest cas amb molta gent de la ciutat.
Jo crec que és un concert participatiu en el qual, diguem-ne, la proposta que ens fa, que ens arriba, sobretot Òpera de Cambres, qui encapçala, la Mariona Benet és una mica qui lidera aquest tema, malgrat després hi ha doncs, l'Escola de Música, també s'hi posa, la Gemena Mar amb la fusió, i evidentment hi ha el cor Aulos, hi ha altres cors de la ciutat, i l'Oriol Castanyer i el Daniel García, i també, com no, el director, el Xavier Pagès, doncs és una idea que tenen, i crec que les idees són de veure si són bones damunt de l'escenari. Per tant, se'ls ha de donar. És un magnífic projecte, sobre paper és extraordinari i crec que, a més, implica moltíssimes entitats de la ciutat i faran aquest concert participatiu que ja ha començat. És un concert que ja ha començat i, per tant, acabarà el 21 i el 22 de març.
Vam parlar amb ells el mes de juliol aquí i quan ells començaven, quan feien la proposta i sobretot la gent que s'apuntés per fer el cor participatiu, i vaja, espero tornar a parlar aviat perquè quan estigui ja la cosa a punt. Hi haurà dues setmanes seguides que hi haurà la coproducció de Vilafranca i a continuació la coproducció de la creació. Vull dir que en aquest cas seran dues setmanes potents, com jo estic veient serà tota la programació. En fi, Pep, m'agradaria, com deia, parlar de moltes coses, per exemple, doncs, de xifres, però potser tindrem temps a fora una altra vegada, no?
Si vols, a final de temporada, fem com els nens, el maig o el
juny. Tanquem el curs, tanquem el curs i diem, i això com ha anat?
Però hi ha una xifra que a mi em costa molt de valorar, que és la satisfacció dels espectadors. Aquest termòmetre, com el valorem? I per mi seria la xifra més important. Tindre un termòmetre al teatre, que em pugés o em baixés la temperatura en funció de la satisfacció i els riures dels espectadors. No?
De tota manera, les xifres que hi ha d'assistents et donen un baròmetre. També és una mida bastant
també.
Ajustada. També, estem parlant de 55.000 espectadors, estem parlant de 85% d'assistència i d'ocupació. Penso que són xifres que diuen molt, perquè malauradament les xifres no les podem manipular. Sí que es poden manipular, però determinades xifres són les que són.
Quan hi ha una taquilla pel mig, és molt difícil de manipular les xifres. Si amb altres coses, si ho féssim al camp del Barça, diguem-ne, seria diferent. Bueno, no al camp del Barça, amb una esplanada molt gran, seria diferent, però en aquest cas, ja hi ha tornat aquí pel mig, no es poden manipular ni s'han de manipular.
Pep Tugas, director del Teatre Auditori del Centre Cultural Sant Cugat, moltes gràcies per estar aquí, per tot aquest temps. Com veus, com deia abans, tindríem molt més, ens faria falta un altre programa per continuar parlant, però ja ho farem. M'apunto això que has dit. Quan tanquem el curs...
Em vinc a examinar.
Vinga.
Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bé, des d'aquí salutacions a l'Isabel Castro, que espero que vagi millorant, que sigui prenent ara una sopeta ben calenta, i a tots vostès ens tornem a veure, ens tornem a escoltar, ens tornem a parlar el dijous vinent. Adeu!